Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6. Bona tarda, amics i amigues. El papa ha insistit avui en el seu clam per la pau. Al final de l'audiència d'aquest dimecres, i malgrat la seva convalescència de la inflamació pulmonar, de la qual ha dit que està millor, Francesc ha recordat que la guerra sempre és una derrota i que només surten guanyant els fabricants d'armes. Res de nou en un dia en què 3 Premis Nobel de la Pau han lliurat al pontífex una important declaració sobre la fraternitat des de la diversitat de creences, cultures i sensibilitats. Aquest és el nostre tema de portada, però abans del sumari amb altres notícies d'aquest dimecres 6 de desembre, memòria del bisbe Sant Nicolau de Bari, patró dels infants. Donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Sandra Gómez. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem?
La candidatura de la vicepresidenta primera i ministra d'Economia espanyola, Nadia Calviño, a presidir el Banc Europeu d'Inversions, afronta hores clau. El Consell de Governadors del Banc, format pels ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea i que ha de decidir la pròxima presidència, es reuneix aquest divendres, una trobada en la qual s'espera que Calviño sigui proposada com a candidata de consens. Després que la presidència rotatòria belga del Consell de Governadors del BIE enviés una carta als ministres dels 27 per proposar l'espanyola com a candidata de consens, es preveu que la presidència tempteixi durant la trobada els suports a Calviño. D'altra banda, el PP ha criticat aquest dimecres el discurs de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, en l'acte institucional del 45è aniversari de la Constitució. Segons els populars, Armengol ha llegit un discurs fet a Ferraz, en referència a la seu del PSOE, en una jornada on els populars han afirmat que serveix per honorar i defensar la Constitució en lloc de qüestionar-la. En darrer lloc, han assenyalat que Armengol està convertint el Congrés en una sucursal del PSOE. I la Fiscalia General de l'Estat ha demanat als fiscals del Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional i la Fiscalia Superior de Catalunya que li enviïn abans del 15 de desembre informació actualitzada de totes les causes que es puguin veure afectades per la llei d'amnistia i que necessàriament afectarà la feina de les fiscalies. El fiscal justifica aquesta urgència per la complexitat de la matèria i pel breu termini en què començarà a aplicar-se la nova llei.
Gràcies, Sandra. També us explicarem que el Consell de Nou Cardenals, que assessoren el Papa en temes sobre la reforma de l'Església i la Cúria Romana, ha viscut entre aquest dilluns i aquest dimarts una nova reunió al Vaticà. La Santa Seu ha explicat que aquesta vegada el centre de la reflexió ha estat el tema de l'aportació femenina a l'Església. D'altra banda, la Basílica de la Mercè de Barcelona acollirà aquest dijous al vespre la Vetlla de la Immaculada, organitzada per les delegacions de Joventut de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. El delegat de Joventut de Terrassa, Àlex Serra, ha dit a Ràdio Estel que aquesta trobada és per pregar i per compartir. Després del bloc informatiu entrevistarem avui el monjo benedictí Efrem de Montellà, prefecte de l'Escolania de Montserrat. Ens explicarà una festa molt entranyable que es viu cada 6 de desembre, precisament a Montserrat, la del bisbató. Un dels nens del grup coral infantil és revestit amb els ornaments propis d'un bisbe, encara que sigui per unes hores. Donarem a conèixer també el nom del guanyador d'aquest any. I com cada dimecres, nova edició de la secció de Pastoral Obrera Llevat dins la pasta. Ens acompanyarà en aquesta ocasió Marga Alzaran, una de les responsables del Lloc de la Dona. Coneixerem aquesta obra social que ajuda noies i dones a alliberar-se de les cadenes derivades de la prostitució. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions al David Morral a les vies de so, del David García a la producció, de la Sandra Gómez a la redacció i la veu informativa, de la Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i avui també amb la Maria Guarc a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Resum de notícies i anàlisi de l'actualitat per conèixer millor la persona i el món.
El papa Francesc ha assegurat aquest dimecres al matí que està millor de salut, tot i que encara no ha pogut pronunciar totes les paraules de l'Audiència General que tenia preparades. Ha reconegut, això sí, que encara té una mica de fatiga si parla massa. Immediatament després ha cedit la paraula a un dels seus col·laboradors. Al final de la trobada, el Sant Pare ha tornat a prendre la paraula amb una veu afònica per demanar pregàries pels qui pateixen el drama de la guerra, en particular les poblacions d'Ucraïna, Israel i Palestina. Ha reiterat que la guerra és sempre una derrota. No ens oblidem de pregar pels qui pateixen el drama de la guerra, particularment les poblacions d'Ucraïna, Israel i de Palestina.
d'Israel i de Palestina.
La guerra sempre és una derrota. Ningú no guanya, tots perden. Només hi guanyen els fabricants d'armes.
Soltanto guadagnano i fabricatori delle armi.
El pontífex ha alertat en un altre moment d'aquesta audiència general davant del perill que la litúrgia es disfressi de fidelitat a la tradició. I la reflexió general ha servit aquest dimecres per completar els quatre últims aspectes dedicats al zel apostòlic, a la llum de l'exhortació Evangelii Gaudium, la joia de l'Evangeli. Així ha presentat el tema el Sant Pare amb la veu d'un dels seus col·laboradors.
El protagonista de l'anuncio és el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, el celo apostólico sería vano. Se convertiría en algo solo nuestro y no daría verdadero fruto. La Iglesia no se anuncia a sí misma, sino que anuncia una gracia, un don, precisamente el don de Dios, con mayúsculas, que es su mismo Espíritu.
El Sant Pare, també amb la mateixa veu d'aquest col·laborador, ha recordat que l'acció divina sobre la persona ofereix una amplitud de possibilitats per evangelitzar sense signes espectaculars.
El Espíritu Santo suscita la misión con creatividad y sencillez, dos notas distintivas que estamos llamados a vivir también nosotros. En primer lugar, creatividad pastoral, para anunciar a Jesús en toda circunstancia y buscar siempre nuevos caminos, evangelizadores que vayan al encuentro de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Y también sencillez, para que iluminados por el Espíritu Santo, sepamos volver a las fuentes del primer anuncio y transmitir lo esencial de nuestra fe con frescura y entusiasmo.
Finalment, el bisbe de Roma ha expressat el seu desig que la Mare de Déu, sota l'advocació de la Immaculada, acompanyi els creients a l'hora de ser apòstols de Crist.
Pidamos al Espíritu Santo por intercesión de nuestra Madre Inmaculada, cuya solemnidad celebramos el próximo viernes, que nos preceda y acompañe en cada uno de nuestros apostolados y renueve en nosotros el celo apostólico, concediéndonos creatividad pastoral y sencillez evangélica.
D'altra banda, en aquesta audiència general, la periodista filipina Maria Ressa, el físic italià Giorgio Parisi i l'activista iemenita Tawakkul Karman, acompanyats pel cardenal Mauro Gambetti, han lliurat al pontífex el document redactat i signat per 30 premis Nobel més amb motiu del primer encontre sobre la fraternitat celebrat el juny passat, en què es reafirma el compromís de construir societats de pau i unificar la terra ferida per l'odi i la violència. Aquests tres premis Nobel han parlat aquest dimecres i han presentat al Sant Pare la declaració.
El resum informatiu de cada dia, sense distància.
Canviem de tema, però no ens movem del Vaticà, perquè el Consell de Nou Cardenals que assessoren el Papa en temes sobre la reforma de l'Església i la Cúria Romana ha viscut entre aquest dilluns i aquest dimarts una nova reunió al Vaticà. La Santa Seu ha explicat que aquesta vegada el centre de la reflexió ha estat el tema de l'aportació femenina a l'Església. Els nou purpurats, entre ells el cardenal Joan Josep Omella, han escoltat les intervencions de la religiosa filla de Maria Auxiliadora, Linda Pocker, professora de Cristologia i Mariologia a la Pontifícia Facultat de Ciències de l'Educació Auxilium de Roma, Lucia Vantini, professora de Teologia Fonamental i Filosofia a l'Institut de Ciències Religioses de Verona i d'Antropologia i Diàleg Ecumènic a Venècia, i el sacerdot Luca Castiglioni, professor de Teologia Fonamental al Seminari de Milà, la seva diòcesi. El C9 ha acordat que cal escoltar el vessant femení de l'Església perquè els processos de reflexió i de decisió puguin gaudir de la contribució insubstituïble, diu, de les dones. D'altra banda, els participants en la reunió del Consell de Cardenals han examinat l'actual situació social, política i eclesial de les diverses zones de procedència dels membres d'aquest organisme, amb una mirada especial al conflicte actual a Ucraïna i la greu situació a Terra Santa, com també els treballs de la Conferència d'Estats Part de la Convenció de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, la COP28, que es fa a Dubai. A més, el cardenal Sean Patrick O'Malley, arcabisbe de Boston, ha plantejat diversos possibles mètodes de cara a l'organització d'assemblees de conferències episcopals tot just 5 anys després, es complirà al febrer aquest aniversari, de la històrica reunió sobre prevenció d'abusos a menors i persones vulnerables que es va celebrar al febrer del 2019, com dèiem, convocada pel Papa a tots els episcopats del món. Aquestes propostes d'O'Malley han estat tema de debat i valoració amb els membres del C9, segons ha explicat l'Oficina de Comunicació de la Santa Seu. Finalment, la reunió del Consell de Cardenals ha ofert la possibilitat de debatre sobre la primera sessió de l'Assemblea General Ordinària del Sínode i de contribuir a la reflexió sobre l'escolta a l'esperit, com també sobre principis i criteris de la Constitució Apostòlica Praedicat Evangelium a les cúries diocesanes. Ara sí, parlem de casa nostra, perquè la Basílica de la Mercè de Barcelona acollirà aquest dijous al vespre la Vetlla de la Immaculada, organitzada per les delegacions de joventut de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Serà 8:15 del vespre, amb cant, silenci, la predicació d'un dels bisbes de les tres diòcesis i testimonis que configuren una vetllada molt consolidada des de fa anys. El delegat de joventut de la diòcesi de Terrassa, Àlex Serra, ha dit a Ràdio Estel que aquesta trobada és per pregar i per compartir.
Aquesta vetlla és un moment molt maco, un moment curt, d'una horeta, on ens reunim amb tots els joves que poden anar allà a la Basílica de la Mercè i es poder gaudir una miqueta de la mare, no? Una mica de la Immaculada Concepció i poder resar tots junts, resar tots junts en aquest lloc doncs, tan important a nivell de la província.
Àlex Serra, també vicari de la parròquia del monestir de Sant Cugat del Vallès, ha valorat molt positivament que els joves de les tres diòcesis de la província eclesiàstica de Barcelona es trobin junts.
Certament té aquest punt d'unitat, no? D'unitat entre les tres diòcesis. Venim també d'una JMJ on ens hem unit totes les diòcesis catalanes i les illes. Sí. I bueno, o sigui, hem comprovat que per alguns motius, o bastants motius, no? És molt bo, no?, aquest tema de la unitat entre les tres diòcesis, entre les diòcesis, que els joves es vegin, que vegin que hi ha un gruix, no? Això és una JMJ també, no? Clar. Què fa la JMJ, no? Que hi hagi molta gent, doncs també en aquest fet, en aquest moment, que els joves ho vegin, els pot ajudar en la seva fe.
La Vetlla de la Immaculada té una gran tradició a casa nostra, no només aquesta dels joves, sinó també moltes per a totes les edats, per exemple, la mateixa Basílica de la Puríssima Concepció de Barcelona, al Temple del Tibidabo i en altres esglésies i capelles.
Uns minuts compartits amb vosaltres cada dia, sense distància, sobre allò que passa en clau religiosa i social.
La Basílica de la Sagrada Família de Barcelona ofereix, com cada any per aquestes dates, una gran diversitat de propostes per apropar l'esperit del Nadal a la ciutadania. Dins del programa, que ja es pot consultar a la pàgina web sagradafamilia.org, destaquen el concert de Nadal, la il·luminació dels grups escultòrics de la façana del naixement amb motiu dels 800 anys del primer pessebre, el Festival de la Infància i el tradicional taller infantil de Nadal, entre d'altres. El concert de Nadal tindrà lloc a la Basílica d'Antoni Gaudí dijous 14 de desembre a les 7 de la tarda. L'organització ha explicat que serà un concert simfònic i coral que comptarà amb diversos cors mixtos infantils i en el qual també hi podrà participar el públic. D'altra banda, per celebrar els 800 anys del primer pessebre, s'il·luminarà la façana del naixement. Com dèiem abans, es podrà veure aquesta il·luminació des del carrer Marina de Barcelona del 20 al 22 de desembre i el dia 20 les sessions seran de 8:15 a 9:15 del vespre i els dies 21 i 22 de 7 a 9:15. I també la Sagrada Família participa per segon any consecutiu en el Festival de la Infància del 27 al 31 de desembre. En aquesta ocasió, al taller Estem Construint les Torres, ens ajudes, amb interrogant es dedicarà al conjunt de les torres centrals i els infants podran descobrir com serà per dins la Torre de Jesús. D'altra banda, l'Oficina per a les Causes dels Sants de la Conferència Episcopal Espanyola ha participat en el Congrés Hospitalitat i Santedat de la Porta del Costat sobre els màrtirs d'Algèria, organitzat per l'Institut d'Espiritualitat de la Universitat Pontifícia de Comillas i el Comitè Científic Les Écrits de Tibrin. El Congrés ha servit per conèixer molts aspectes d'aquests màrtirs i acompanyar les religioses i els religiosos espanyols, membres de les comunitats en què van viure i van oferir la seva vida. Aquests màrtirs. Les jornades s'han celebrat en el 5è aniversari de la beatificació dels màrtirs d'Algèria, que van tenir lloc precisament un 8 de desembre de l'any 2018 a la catedral d'Orà. En aquest congrés han participat, entre d'altres, el cardenal Cristóbal López, arcabisbe de Rabat, Jean-Paul Vesco, arcabisbe d'Alger, després de 9 anys al capdavant de la diòcesi d'Orà, i també s'han sentit diversos testimonis. I I també en el marc de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, la COP28, que es fa a Dubai, la xarxa eclesial panamazònica, REPAM, presenta un manifest en què demana de forma urgent la implementació d'un pla d'acció integral de protecció i defensa de la Panamazònia i, en particular, un compromís seriós per aturar la devastació i el col·lapse de la regió. L'anomenat pulmó del planeta està en agonia, segons els participants en aquesta cimera, però les accions promeses per a la seva salvaguarda no s'han concretat mentre continua sent víctima de l'explotació i la crisi climàtica. I l'agrupació pessebrista de Parets del Vallès ha dedicat la 37a edició del seu tradicional pessebre al canal du Midi Carcassonne, situats al sud de França. Es tracta del pessebre sobre taula més gran de Catalunya, amb 230 metres quadrats, en què s'hi combinen elements tradicionals, com ara l'Anunciació o el Naixement, amb recreacions costumistes com la vida al camp, el trasllat de mercaderies amb barcasses i rucs pel canal o l'embarcament de mercaderies en un pont en un port mediterrani. La proposta combina la llum per mostrar les escenes de dia i de nit i es podrà visitar a partir d'aquest mateix dimecres, d'aquest 6 de desembre, fins al 21 de gener. El pessebre ocupa un espai important en l'imaginari nadalenc i a Parets del Vallès, a més, d'un gran tamany a la seu de l'agrupació pessebrista local. Segons el seu president Albert Álvarez, és el més gran sobre taula de Catalunya amb 230 metres quadrats. També assenyala la profunditat de l'obra d'enguany, on les figures es perden per un horitzó generat a base de jugar amb la perspectiva i amb el fet que es pugui contemplar en 360 graus gràcies a un recorregut que és el que envolta aquest gran pessebre. Ara mateix passen 2 minuts d'un quart de set, de seguida una pausa, i parlarem amb Efrem de Montellà, monjo de Montserrat i prefecte de l'Escolania, que ens comentarà la festa que s'està vivint, de fet encara, del bisbató en el marc de Sant Nicolau de Bari, a Montserrat, el patró dels infants. I després, llevat dins la pasta, avui amb el lloc de la dona i una de les seves responsables, Marc Galzeran. Tot això fins a 3:15.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb la caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància. L'espai per viure de prop allò que passa.
Es viu a Montserrat com cada 6 de desembre la festa de Sant Nicolau, patró dels infants. I l'Escolania viu especialment aquest dia amb una tradició molt entranyable, que és la festa del bisbató. Un dels cantaires, un dels escolans, rep els ornaments propis d'un bisbe, com a signe d'haver estat elegit entre les desenes de nois que formen aquest grup coral. Aquest any, a més, amb la gran novetat de tenir un grup de més joves, també, que regularment, no cada cap de setmana, però sí mensualment, ajuden a la litúrgia a la Basílica de Santa Maria. Parlem uns moments avui, tots celebren aquesta festa de Sant Nicolau, que és el 6 de desembre, amb el prefecte de l'Escolania, el monjo benedictí Efrem de Montellà. Pare Efrem, hola, bona tarda i bona festa.
Hola, molt bona tarda, moltes gràcies.
Bé, què diria del que és la festa del bisbató que s'ha viscut durant el dia d'avui? Es viu sobretot aquesta tarda, s'està vivint, de fet, encara.
Sí, aviam, la tradició del bisbató és una tradició medieval, és molt antiga, i se celebrava tot, bueno, se celebra a tota Europa. El que passa que s'ha anat poder a reduir i ara ja no queden molts llocs, no? I Montserrat és un d'aquests llocs que ha perviscut durant segles, i la tradició exactament consisteix en que un dels nois dels més joves que han entrat, és a dir, no són elegibles tots els escolans, sinó que són elegibles a l'última fornada, per dir-ho així, que ha entrat, no? I, per tant, doncs, els que han entrat aquest any a fer quart de primària, doncs un d'ells és escollit bisbató, però també els altres tenen un paper, perquè llavors es fan unes votacions, llavors després n'hi ha un que és el secretari, un altre que és el vicari, doncs hi ha el patge de cerimònies, el mestre de cua, hi ha el porrer, i després hi ha tota una sèrie d'escolans que tots tenen un títol, també, no? El que fa mitra, el que fa bàcul, és a dir, que tothom té un paper en aquesta festa, perquè és com la festa patronal de l'escolania, i els protagonistes són l'última fornada que s'ha incorporat en el cor, i per tant és una festa que integra, serveix per integrar amb els més nous.
Doncs,
i la fem sempre el 6 de desembre.
La part més infantil del cor de l'escolania és la beneficiada, la protagonista d'aquesta festa del patró dels infants, que és Sant Nicolau. Per cert, podem dir el nom del guanyador? Qui és?
Sí, tant i tant. El Jaume Rufín ha sigut el que va ser escollit bisbató, que això ja feia uns dies que se sabia, perquè l'elecció pròpiament es fa el dia de Santa Cecília, patrona de la música, que va ser el passat 22 de novembre.
Molt bé.
Però es fa porta tancada, és a dir, voten els escolans, doncs aquell dia sabem com va el repartiment de papers, i llavors hi ha dues setmanes per preparar la festa que hem viscut avui.
I amb la fumata blanca, per dir-ho així, ja surt el bisbató elegit, oi?
Això mateix, sí, sí. És una votació que la fan amb molta solemnitat, la preparen durant una setmana, perquè primer es vota una terna, i aleshores dels tres que surten a la terna, doncs un d'ells serà el bisbató, i durant una setmana preparen activitats de campanya electoral, i llavors aquell dia presenten uns cartells, fan uns mítings, i fem també una tradició que és la guerra de paperetes, que això és una cosa que s'ho passa molt bé, i aleshores després es fa un bon tirar, i després es fa una votació solemne, que la fem, doncs, cridant un per un, no?, a tirar la papereta a la urna, i quan se sap el nom de l'escollit, anem al despatx del pare abat, i el pare abat li posa les insignes de bisbató, i llavors ja està nomenat. I llavors, com he dit abans, doncs, hem dedicat els últims 15 dies a preparar la festa.
I regna per un dia, per dir-ho així, no?, aquest bisbató.
Sí, sí, aleshores el bisbató té uns poders, aquest dia, a part de presidir la festa i de fer la cerimònia, doncs, de vestició i entronització. El bisbató, doncs, ha escollit el dinar, el dia de l'elecció va escollir també, doncs, una pel·lícula que va veure els companys, també ha escollit la salva del migdia, com que tenim un repertori de diferents compositors, doncs el van rodant, però avui, doncs, la salve que han cantat els escolans aquest migdia l'ha triat el bisbató, no? I són diferències així que donen una mica de sentit i de protagonisme en aquest dia.
Doncs enhorabona a Jaume Rufín, ha dit, oi?
Això mateix, sí.
D'on és? De quina part?
Ell és de Manresa, sí, aquesta vegada.
Aquesta vegada un manresà, un vegenc de la zona propera a Montserrat, precisament, és el que regna amb el títol de bisbató. Bé, i una última pregunta per a Efrem de Montellà. Què aporta això? Evidentment, és un ritual entranyable de tradició infantil. No es tracta de substituir la litúrgia en absolut, però sí que des d'aquest simbolisme infantil, què senten els nens i què aporta a l'escolania aquesta festa i aquesta tradició del bisbató?
A veure, aquesta festa els escolans la viuen amb molta il·lusió i amb molta alegria. És un dia esperat, perquè, clar, tots quan van entrar van passar per aquí, no? I, per tant, doncs, és una manera de recordar també quan els més grans van entrar, és una manera de celebrar el fet de ser escolar, és una manera de viure amb alegria, doncs, el fet de ser escolar, de compartir-ho amb les famílies, i també, doncs, els escolans, doncs, han fet un concert pels seus pares, han representat la llegenda, i també, doncs, és un dia d'intercanvi de regals, i és una festa, doncs, molt viscuda, no?, perquè, doncs, el que volem i el que ens agrada d'aquesta festa és que els que estan a l'escolania s'ho estimin, ho agraeixin i ho visquin amb alegria, no?, i llavors és un dia com per simbolitzar-ho, i per tant, doncs, és això, un dia per ensenyar a tothom, doncs, que els escolans estan bé, són feliços, i celebren el fet de ser escolar.
Ho han viscut també una mica, encara que sigui des de fora o externament, els nous cantaires del grup de joves de la nova escolania?
No, concretament ells no, perquè ells canten un cop al mes.
Sí, ho sabem.
Justament cantaran el proper cap de setmana, doncs perquè aquesta setmana, entre avui, que és Sant Nicolau, i demà passat, que és la Immaculada, doncs els escolans hauran fet com un plus d'intensitat, llavors el cap de setmana que ve descansaran i vindrà el cor de cambra a suplir-los, i llavors ells això, clar, molts dintre el cor de cambra són antics escolans, no? I per tant ho van viure en el seu moment, però encara que ells formin part de l'escolania, aquesta tradició sempre és pels més petits, no? Els més petits que s'han incorporat. I per tant, doncs, l'escola Cantorum, com que són grans, entre 17 i 24, doncs no han participat d'aquesta festa.
Moltíssimes gràcies, pare Efrem de Montellà, per aquestes novetats d'avui de la festa de Sant Nicolau. Enhorabona al nou bisbató, Jaume Rufín, de Manresa, que vagi bé el que queda de dia i també aquests dies també tan assenyalats, la Immaculada i el cap de setmana, a les portes del Nadal. Una abraçada.
Molt bé, doncs moltes gràcies i gràcies també per convidar-nos i ajudar-nos a difondre el que és l'escolania, que és una miqueta de tothom i tothom hi pot formar part.
I tant, i tant. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta, aquesta temporada, la cinquena, en el marc del programa Sense Distància, on ens podreu trobar els dimecres una mica abans de 6:45 de la tarda o a la repetició els dijous una mica abans de 6:45 del matí. Per als qui ja ens seguiu i pels qui ens acabeu de conèixer, Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Podeu trobar els programes també a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, en el podcast del Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel Oficial. Avui tenim el Joan Andreu Parra. Joan Andreu, hola, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Avui presentem El lloc de la dona i Marc Galzeran. Ens ho pots introduir?
Doncs mireu, el 24 de novembre passat, i en el context del 25 de novembre, que és el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, s'ha organitzat la primera jornada La cara oculta de la prostitució, principals factors condicionants. Una de les entitats organitzadores ha estat El lloc de la dona, que és un espai que les religioses oblates tenen al Raval des de fa més de 25 anys per acompanyar dones que exerceixen la prostitució o bé que han estat objecte de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. Així doncs, avui tenim amb nosaltres a la Mar Galzeran Peiró, que és directora del lloc de la dona, doctora en pedagogia i participant a la jornada.
Doncs bona tarda, Mar, i gràcies per haver vingut a compartir amb nosaltres els resultats d'aquesta jornada.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
En primer lloc, Marc, felicitats per la jornada, que ha tingut una participació de més de 200 persones entre presencial i telemàtica. Veiem que el tema desvetlla interès, oi?
Doncs sí, la veritat és que no esperaven ni molt menys que tingués aquest ressò i, bueno, és un símptoma de que és un tema que, si més no, desvetlla això, suscita interrogants i suscita interès, no?
Una primera qüestió, Marc, és que dibuixar el perfil de les persones, majoritàriament dones, imaginem que exerceixen avui la prostitució a Espanya.
és molt difícil donar una radiografia perquè el fenomen de la prostitució és un fenomen tremendament complex i divers, però a més, en els últims anys, sobretot a partir de la pandèmia, la prostitució s'ha anat deslocalitzant. Què vol dir això? Que ha anat deixant de veure's de forma visible en els carrers, no?, de determinats zones o barris de Barcelona, i s'ha anat, diguem-ne, ocultant en espais que no es veuen, que sobretot són pisos i clubs, i després també tot el que seria la prostitució a través d'internet, no? Llavors, clar, definir un perfil quan és molt difícil accedir a aquest col·lectiu segurament no seria, diguem-ne, de justícia definir-lo. L'únic que puc dir, l'únic que en tot cas m'atreveixo a definir una mica, és el perfil de les dones que nosaltres atenem a la nostra entitat i que coincideix, jo diria que en un 90%, amb la resta d'entitats que estan treballant amb aquest tipus de col·lectiu. Que no vol dir que sigui el total del perfil existent, clar, perquè... per això. Mm-hmm. Llavors, què ens estem trobant? Ens estem trobant en dones que majoritàriament provenen de Llatinoamèrica, en la gran majoria, potser en 80% aproximadament, que la majoria es tracta de persones que estan en el nostre país en situació irregular, és a dir, primer, que són estrangeres, vale? En un 90% són dones estrangeres, hi ha poques espanyoles, que d'aquestes dones estrangeres, la majoria, entre un 70 i un 80%, estan en situació irregular, vol dir que no poden treballar en el mercat ordinari, acostumen a ser d'edats entre els 18 i 35 anys, estic dient el perfil com més general, eh?
Sí, sí.
I després, també la majoria d'aquestes dones acostumen a tenir fills a càrrec, o bé aquí, o bé als seus països d'origen, han estat mares, moltes d'elles, primerenques, i la majoria també es troben en una situació de precarietat econòmica important, no? Sí, aquest seria una mica el mapa.
Ara parlaves, Mar, de precarietat econòmica. Quins factors, aquest i altres, segurament, de vulnerabilitat trobem en aquestes treballadores sexuals?
Bé, d'entrada, com tu dius, hi ha una qüestió de precarietat econòmica. Podríem dir que la pobresa té rostre femení en el nostre país, això ho avalen diversos informes, no? Però també a nivell mundial el 70% de la població pobra del món són dones i això ja és un factor condicionant molt important. Després, la majoria d'aquestes dones pateixen el que podríem dir una situació de desigualtat estructural de gènere, és a dir, pel fet de ser dones ja tenen moltes més dificultats a accedir a l'educació, a la formació, en els seus països d'orígens, però també aquí, tenen molta més dificultat d'accedir al món laboral, tenen feines, diguem-ne, molt més precàries amb salaris que estan més baixos. Un altre factor important de vulnerabilitat és el fet de que siguin provenint d'altres cultures o d'altres realitats culturals o d'altres ètnies, que fa que moltes d'elles estiguin també racialitzades i que siguin persones migrades, no?, que també en la nostra societat ja, doncs, ja hi ha un estigma, no? Llavors, i després que altres factors de vulnerabilitat és que justament per tot això, per tots aquests elements, són dones que estan molt més exposades a situacions de violència, és a dir, estan molt més exposades a que persones es puguin aprofitar d'aquesta vulnerabilitat i puguin caure en xarxes d'explotació o puguin patir, doncs, bueno, tot tipus de violències, no?
Sí, sí.
Quines serien les exclusions socials davant d'aquests factors de vulnerabilitat a les quals s'enfronten les persones que exerceixen la prostitució?
Un dels principals exclusions és la social, justament, és a dir, l'estigma que pesa sobre aquestes dones, no? És a dir, una dona no pot dir públicament en un lloc, en la nostra societat, soc una prostituta, no? O soc una puta. Per què? Pues perquè això, malgrat... curiosament, Espanya és el primer país consumidor de prostitució d'Europa i el tercer del món, és a dir, malgrat sigui una activitat altament demandada, és una activitat, és la doble moral, no?, socialment estigmatitzada. Per tant, la primera exclusió és que aquestes dones ho tenen molt més difícil per entrar en els cercles, diguem-ne, de relació social de manera normalitzada com qualsevol altra persona, vale? L'altre factor d'exclusió és la ciutadania, és a dir, el fet de que no puguin circular, doncs, de manera lliure pels països i els processos de regularització siguin tan tremendament difícils i llargs fa que se les exclogui com a ciutadanes durant anys i anys, no? Uh-huh. Després hi ha el factor d'exclusió de l'habitatge, és a dir, són dones que, justament perquè tenen pocs recursos econòmics, perquè el que ingressen, part se la queden terceres persones i l'altra part l'han d'enviar a les seves famílies, avui dia sostenir-se una habitació ja els hi resulta molt complicat, no? I moltes d'elles estan en situació de carrer. Mm-hmm. No? Vull dir que hi ha molts elements que fa que les vagin, bueno, entrar en una situació d'exclusió, no?
Sí, sí, una exclusió, manca de llibertat, sí. Recordem que avui estem parlant sobre prostitució i vulneració de drets amb Marc Galzeran del Lloc de la Dona. En el context de les lluites feministes hi ha dues tendències pel que fa a la prostitució, que són les abolicionistes i les regulacionistes, és a dir, les partidàries de suprimir-la, de prohibir-la o de regular-les com un ofici. Des del Lloc de la Dona, on us posicioneu?
Nosaltres ens posicionem sempre al costat de la dona. El que ens marca l'horitzó, el que ens marca el camí, la nostra manera d'actuar és estar al costat de la dona amb el que la dona desitgi fer i donar-li la màxima autonomia perquè ella pugui decidir què vol fer amb la seva vida, no? Hi ha dones que se senten, diguem-ne, identificades realitzant aquesta activitat i desitjarien que hi hagués un marc legal que regulés aquesta activitat, no?, i les protegís. No és la majoria de dones que nosaltres atenem, però n'hi ha.
No és el que predomina.
En el nostre cas és la minoria, però n'hi ha, no? I si hi ha una dona de les que estem acompanyant, que en tenim, doncs, que està en aquesta situació, doncs procurem, doncs, fer-li suport i donar-li costat. I hi ha altres dones, doncs, que ens expressen que no volen continuar exercint la prostitució perquè no consideren que això sigui un treball en el qual elles s'identifiquin, no? Però, ja dic, nosaltres estem al costat de la dona, no? I creiem que aquests discursos ideològics i polítics ens despisten moltes vegades dels veritables problemes. I els problemes reals, són aquests previs que he dit abans. Els problemes reals que hauríem d'atacar és la desigualtat estructural de gènere, és la vulneració dels drets de ciutadania, la vulneració dels drets d'habitatge, el suport, no?, en els processos de regularització, les violències que pateixen les dones. Vull dir, això és el que s'ha d'atacar, no? Perquè en el suposat cas de que hi hagués una llei abolicionista, no?, si aquesta llei abolicionista que pretén, d'alguna manera, perseguir els clients o la demanda, no ofereix unes alternatives reals a les dones de feina, el que nosaltres ens estem trobant, que ens relaten les mateixes dones, ens diuen, és que si a mi em treuen els clients, jo de què viuré si no em donen una alternativa? I si no puc treballar en el mercat laboral ordinari perquè estic en situació irregular, que és la majoria de les dones, i a sobre em treuen els clients, de què viuré? És a dir, encara es queden en una situació de major precarietat. Si es regula la prostitució i entra un marc, doncs, legal i es considera, doncs, que les dones poden tenir una prestació social i, per tant, treballar d'això, si resulta que el 80% de les dones que estan exercint la prostitució estan en situació irregular, tampoc podran treballar en cas que... Això no vol dir que les que sí que ho poguessin fer probablement es trobarien en una situació millor, és a dir, que podrien treballar amb majors garanties de seguretat. Això jo crec que tots més o menys ho veiem, no? Però aquests discursos, insisteixo, aquests discursos ens despisten del veritable problema. I el veritable problema està abans de tot això. Abans de tenir aquestes lleis s'han de solucionar altres vulneracions de drets.
Efectivament.
Mar, ens preguntàvem, més enllà de les entitats com la vostra, no?, que esteu donant aquest suport, aquest acompanyament, qui vetlla, qui protegeix aquestes dones? Hi ha una normativa... Hi ha lleis darrere, hi ha sindicats, per exemple, que vetllin perquè aquesta normativa s'acompleixi?
No, sindicats en el nostre país no n'hi ha, perquè no hi ha cap llei que reguli, de moment. No hi ha en aquests moments, Espanya, diríem, que està en una situació legal. És a dir, no hi ha un marc, de moment, encara aprovat, legal, que reguli l'exercici de la prostitució. Sobre de la taula hi ha una proposta de llei de proxenetisme que el govern socialista doncs, ha proposat, però que encara no està aprovada, que el que pretén és, el que he dit abans, penalitzar els clients i, per tant, bueno, amb penes importants, tant econòmiques com de presó, no? I perseguir aquelles persones que es beneficien, o sigui, que d'alguna manera reclamen aquests serveis, vale? Això té pros i contres, no entrarem en aquí. Però ara mateix no hi ha cap llei. O sigui, jo, per mi això és una qüestió de violència política, que hi hagi aquest buit, diguem-ne, legal, tant d'una banda com de l'altra. Val? Uh-huh. I el que sí que hi ha són associacions i agrupacions de dones que exerceixen el treball sexual que estan, d'alguna manera, doncs, defensant els seus drets. Per exemple, doncs, aquí a Barcelona hi ha el col·lectiu de prostitutes indignades que estan al Raval, l'Associació de Treballadores Sexuals de Catalunya, per exemple, no? Hi ha col·lectius que sí que nosaltres formem part també d'aquestes entitats i associacions, perquè hi ha tant dones que exerceixen el treball sexual com també hi ha entitats, per intentar doncs, anar avançant una mica amb el reconeixement dels drets. No? Mm-hmm.
En aquesta jornada, la cara oculta de la prostitució, principals factors condicionants del 24 de novembre passat, es van abordar elements d'empoderament per a persones que exerceixen el treball sexual. Quins serien?
Bueno, d'alguna manera, una de les coses que es va apuntar és ajudar-les o acompanyar-les en el seu procés de presa de consciència dels seus drets, val? Perquè hi ha moltes dones que estan en situació d'explotació, per exemple, i no són conscients de que estan en situació d'explotació. I això és una primera cosa. I després, dotar-les d'agència, dotar-les de veu, no? Que tinguin espais on poder expressar doncs, el que elles desitgen, el que elles volen, no? I acompanyar-les en aquest procés de defensa dels drets que se'ls estan vulnerant.
Mm-hmm. Moltes vegades en aquest acompanyament reubiquen la seva vida i surten de la prostitució. També hi ha casos, no?
Sí, sí, n'hi ha algunes que sí.
Milloren la seva llibertat, diguéssim.
Sí, d'aquest és l'objectiu, no? Que puguin tenir una major autonomia, exacte. Com a mínim que puguin decidir amb més autonomia. Mm-hmm.
Podríem parlar molta més estona, però agraïm molt a Marga Alzaran que ens hagi acompanyat aquí al Llevat dins la pasta per acostar-nos a la situació de les dones que es prostitueixen. Enhorabona per aquesta feina que feu des del lloc de la dona. Mar, fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Des del Llevat dins la pasta creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església, que s'expressa en els textos de la seva doctrina social, i mirar què diuen sobre el tema que hem tractat avui. Així us proposem un fragment del prefaci del llibre Mujeres crucificadas, la vergüenza de la trata, relatada des de la calle, en què el papa Francesc aporta aquest treball del pare Aldo Buonaiuto, sacerdot de la comunitat Papa Joan XXIII. Què diu aquest fragment, Joan Andreu?
Doncs diu així: qualsevol forma de prostitució és una reducció a l'esclavatge, un acte criminal, un vici repugnant que confon fer l'amor amb deixar els propis instints torturant a una dona indefensa. És una ferida a la consciència col·lectiva, una desviació de l'imaginari corrent. És patològica la mentalitat per la qual una dona ha de ser explotada com si fos una mercaderia per ser utilitzada i després rebutjada. És una malaltia de la humanitat, una forma equivocada de pensar de la societat. Alliberar aquestes pobres esclaves és un gest de misericòrdia i un deure per a tots els homes de bona voluntat. El seu crit de dolor no pot deixar indiferents ni als individus ni a les institucions.
També oferim, a través d'aquesta secció, recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Esperem que aquestes eines ens ajudin a reflexionar i a actuar. Joan Andreu, què oferim avui?
Doncs podeu consultar els vídeos d'aquesta jornada que comentàvem, organitzada pel Lloc de la Dona, al canal YouTube que té aquest usuari, que és buscant Lloc de la Dona Barcelona 1857.
I també un apunt d'agenda.
Doncs el dimecres 13 de desembre, des d'Acció dels Cristians per a l'Abolició de la Tortura, ens convoquen a una pregària ecumènica pels drets humans. Serà la parròquia de la Mare de Déu del Carme al barri del Raval de Barcelona a les 7 de la tarda.
I fins aquí el llevat dins la pasta. Gràcies, Joan Andreu.
Gràcies, Ignasi.
Recordem que és un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat. Fins aquí el nostre Sense Distància d'avui. Memòria de Sant Nicolau, patró dels infants, també dia de la Constitució. Gràcies per la vostra companyia. Us deixem ja amb les vespres de Montserrat. Si ens escolteu a la repetició de les 6 del matí, de seguida el comentari de l'Evangeli del dia. Adéu-siau, que vagi bé.
Ràdio Estel.